Molt bona tarda, amics i amigues. Què tal, com esteu? Passen uns minuts de les 5 de la tarda. Avui és dijous, estem a Ripollet Ràdio, al 91.3. Em dic Albert Castro i, sense cap mena de dubte, això és l'hora del té. I avui, per arte de birbirloque, com si estiguéssim a la carpa d'un circ, el més difícil encara ho farem possible en el programa d'avui. Perquè li hem donat la volta a la truita. I què vol dir tot això? Doncs que una persona que fa ràdio, i molt bé per cert, que té molta experiència en aquesta casa i d'altres indrets, a l'entrevistador de la casa es transforma en l'entrevistat. Molt bona tarda, Xavi Casas.
Hola, bona tarda, Albert. Eres muy adulador.
No, és veritat. A mi m'agrada tractar bé els convidats, perquè clar, com... Per cert, no sé si t'he fet mai aquesta pregunta. Té o cafè?
Jo prefereixo el cafè, ho sento.
No, perdona. No, ahir comencem bé, eh? Vull dir, veig que l'entrevista anirà fluida i res. Per què cafè i no té?
Doncs
més per... aigualit, potser?
No, perquè el cafè és fosc. I a mi sempre m'agraden les dones fosques, també.
No.
Els homes no, els homes que siguin com vulguin. Les dones fosques. I sóc una mica fosc de ment i tot em porta a demanar-te el cafè.
Escolta, ahir, parlant amb la meva mare, que és la meva assessora oficial, li vaig dir, mira, mama, que demà entrevisto el Xavi Casas. I em va fer una pregunta que vull traslladar-te a tu. Qui és el Xavi Casas?
El Xavi Casas és una persona que fa ràdio des dels 16 anys. El Xavi Casas ha fet ràdio a diferents emissores de ràdio, valgui la redundància, però sempre tractant temes més aviat socials que no materials. Tot i que vaig començar de molt jovenet amb altres tipus de programes, ara el Xavi Casas es dedica a fer el programa Espai Vital, que és un programa social i que s'emet a través de 6 emissores. Bueno, ja t'aniré explicant que tenim una hora, no?
I tant que sí, però passa molt ràpid, ja t'ho dic ara, eh? Escolta, explica'm una mica més en detall com vas començar en el món de la ràdio.
Molt bé, jo a la ràdio tenia 16 anys. I amb 16 anys vaig anar a treballar a Cerdanyola Ràdio, que de fet ja hi estava col·laborant, i vaig passar per Terrassa Cadena Ser, vaig passar també per Barcelona... Ai, quina era aquesta? Sí, home, sí. Una que no m'agrada molt, la COPE, Cadena 100.
Vas treballar a la COPE, Cadena 100?
A Cadena 100 m'encarregava de fer les desconnexions de COPE Barcelona, a COPE Madrid i a l'inrevés. Què més coses podria dir? Més experiències. Que vaig estar treballant a Ripollet Ràdio, fent els magazins del matí, gràcies a que el Toni va confiar en mi. En aquell moment era molt jove i ell potser em va veure a mi
una mica boig.
Una persona capaç, diguem-li capaç. Capaç de fer un programa que aquesta persona jove tenia a la ment i que volia tirar endavant, i ell va confiar en mi, cosa que jo li agraeixo moltíssim. I què més coses? Doncs que treballo com a tècnic de so a Cerdanyola Ràdio, i des de que tinc una malaltia, casualitats de la vida, a l'any 2000 vaig agafar esclerosi múltiple. Malaltia que a molta gent, i ara ho explicaré, a molta gent li impedeix executar la seva feina al 100%, sinó que han de passar del 100 al 20 o 30%. I a mi, els meus companys a Cerdanyola em van facilitar les coses perquè pogués seguir treballant, el que passa és que al meu ritme. I sóc una persona que rendeixo més al meu ritme que no amb pressió. I per això estic treballant de tècnic de so.
A veure, tenim un jovenet de 16 anys que en un moment donat decideix ficar-se en el món de la ràdio,
sí,
que comença la seva singladura en emissores més o menys importants, que es dedica a fer de tècnic de so... Perquè la ràdio té una màgia que no tenen altres mitjans, no?
Jo crec que és la màgia, ja ho has dit tu. Té una màgia que no tenen els diaris, ni els podcasts, ni res de res. És a dir, la màgia de la ràdio és el que la paraula diu, és que és màgia, és que al moment tenim la notícia, hi ha una manifestació, hi ha un tio amb un telèfon mòbil i està amatent a través de qualsevol ràdio. Els diaris no són tan immediats perquè els diaris s'han d'imprimir o s'han de fer. Potser els diaris digitals, que avui en dia és el que està de moda, cada cop va desapareixent més el paper, i va apareixent més els diaris digitals. Aquells que s'havien fet de paper ara són digitals. I la veritat que és una pena, també. És una pena per tots aquells que hem viscut els mitjans de comunicació d'abans i els d'ara. És una pena i, per una altra part, és una alegria. Perquè poder tenir les coses immediatament escrites i veure-les des de l'ordinador no té preu. Això també ho haig de dir.
El que potser en els temps que ens toca viure d'una crisi profunda a nivell econòmic i on les retallades estan a l'ordre del dia, sí que és veritat que els mitjans de comunicació, sobretot els que no som gaire grans, no estic parlant de Ripollet Ràdio, no, ara parlant de debò, jo penso que estem patint d'alguna manera aquesta crisi econòmica. Com veus tu el futur dels mitjans locals, com podria ser Ripollet Ràdio o Cerdanyola Ràdio?
Doncs mira, jo no els veig clars, és a dir, els veig, però no els veig clars. Què vull dir? Que jo sé que aquests mitjans no desapareixeran, però el que a mi sí que em sembla és que es reubicaran en el món de la informació. Vull dir, es pot tancar una FM, però no pots tancar un mitjà com és la ràdio a nivell escrit en aquests moments. O pots tenir diferents podcasts, aprofitar el que aquí ja es va fer molt encertadament, que és a la ràdio a la carta, i la gent pugui escoltar les notícies de l'informatiu a l'hora que vulgui i qualsevol programa de la ràdio a l'hora que vulgui. Perquè, de fet, hem de comptar que la persona que vol sentir un programa de ràdio, li és igual a l'hora en què es faci el programa de ràdio en directe. Aquesta persona vol sentir aquell producte. Si aquest producte li col·loques tu en una ràdio a la carta, aquest senyor serà feliç, senyor, senyora o...
Per cert, si em permets una autobombo, vull saludar molt especialment el nostre oient del Japó, amb el que hem fet referència algunes vegades, que ens escolta a través del podcast aquest programa a l'hora del té, i suposo que segur altres també de Ripollet Ràdio, saludar-lo perquè ja sabem qui és a dir, és una persona que vivia a la comarca i que ara per motius professionals està al Japó i té l'amabilitat d'escoltar-nos des d'allà. Doncs salutacions al nostre oient des del Japó, que em va fer gràcia quan van consultar estadístiques que teníem una persona que ens escoltava des d'allà.
I el veu buscar?
Com soc molt passat, doncs s'ha posat en contacte i ens s'ha identificat. Per tant, des d'aquí una abraçada molt gran a tots, no només amb ell, sinó a tots els oients que s'escolten a través d'aquesta meravella que és el podcast, que és una mica com màgia, no? És com portar-se a casa i escoltar-ho quan un vol, el que tu deies, a qualsevol programa de ràdio. Però bé, ja ens hem fet una mica d'autobombo mutu, hem parlat del mitjà que ens dona la possibilitat de poder parlar i d'arribar a la gent, que és la ràdio, però tu has parlat abans de hi ha un moment en la teva vida que es produeix un canvi important, no? Parlaves d'una malaltia que és l'esclerosi múltiple.
Sí.
Què és exactament l'esclerosi múltiple?
A veure, t'explico. L'esclerosi múltiple és una malaltia, en el meu cas, malaltia crònica degenerativa. Jo sempre dic que l'esclerosi múltiple es produeix perquè dos cables pelats es toquen, fan xispa i llavors no arriba la informació del cervell a les extremitats o arriba entretallada. Em sembla que és la manera més gràfica d'explicar-ho i més clar. És a dir, els nervis tenen un recobriment anomenar mielina, que és una proteïna que el que fa és que quan es toquen dos nervis no hi hagin xispes, no hi hagin entretallades ni res, i el cos doncs no pateixi aquests problemes. Doncs bé, si nosaltres perdem aquesta proteïna que té les neurones, si la informació primer arriba entretallada malament i de vegades no arriba. Llavors aquí són els efectes que patim els malalts d'esclerosi múltiple, que van des de la rigidesa, des de, jo què sé, 50.000 coses, que no sé, si començo a anomenar em diràs pare, pare vostè, senyor hospital, pare vostè. Però bueno, té problemes amb la veu, disàrtries, problemes sexuals, problemes, molts problemes, molts problemes. És que no sé, no voldria dir més problemes amb aquesta malaltia, que em deprimeixo, Alberto.
No, d'això res. Hi ha molta gent que pateix aquesta malaltia a Espanya? Hi ha alguna dada estadística que puguem...
Home,
és una malaltia minoritària o, per al contrari...
Està inclosa dintre de les malalties rares. Però et diré que no és tan rara com les malalties rares que tenen l'Associació d'Enfermedades Rares. Home, la incidència em sembla que era 40.000, un cas de cada 40.000. Parlo a nivell d'Espanya, un cas cada 40.000, que no és poco, eh? Espanya som...
No.
Què som, 38 milions?
No tinc ni idea.
No, ni pajolera idea.
No, l'altre dia vaig sortir a comptar, però no, em truca no. Per telèfon i em vaig despistar. No tinc ni idea. Posem que són 40 milions, vinga.
40 milions
de... Així redondes, que deien...
D'habitants, home, si un de cada 40.000 és una xifra... Si més no important, no tan important com podria ser un càncer. Per exemple, càncer n'hi ha moltíssims ara mateix, i sobretot amb el tema del càncer de mama, el tema de càncer de pròstata. Jo no sé què passa amb els homes, que cada cop hi ha més prostatitis i càncer de pròstata.
Això és per al mal ús.
Podria ser un altre efecte.
El que sí que és veritat, i m'interessaria remarcar-ho, perquè tot això que estem parlant amb tu de l'esclerosi, no és només perquè sigui una malaltia que t'ha tocat patir a tu, ni perquè volem fer una mica d'apologia de la malaltia i del... No, tot això té un perquè, que anirem veient. Però sí que és veritat que tu comentaves abans que el fet de patir aquesta malaltia, que va ser una malaltia adquirida, és a dir, sobtada, no vas néixer amb aquesta malaltia, no? Et canvia la vida. Què és el que més et transforma el patir aquesta malaltia, la teva vida?
En primer lloc, aquesta malaltia jo sempre dic que m'ha ajudat. M'ha ajudat en ràdio, per exemple, ja que parlàvem de ràdio abans, el fet de parlar més tranquil·lament, més pausadament, pensar abans de parlar, això m'ha ajudat
Això és molt important, això que dius, eh?
Sí.
Hi ha molta gent que no ho fa, Bueno, gairebé no ho fa ningú,
que
això de pensar abans de parlar.
Parla i pensa.
Potser molts no dirien el que diuen si ho pensessin una mica abans, no?
Efectivament. per aquí ja m'ha ajudat. Jo feia un tipus de programa per a gent jove, amb música disco, house, techno, progressiu, i era un tio molt accelerat fent locució de ràdio. I arrel d'un dels efectes de la malaltia, que són les disàrtries, que són problemes al parlar, de la vibració del vel, del paladar, doncs no parlava bé, no entonava bé, després s'entretallava pel problema de la mielina, te'n recordes?
Sí, i tant, me'n recordo.
Quan tens això...
Pues... Jo també tinc problemes amb aquesta senyora.
Tu també en tens?
Sí, jo també vaig ser... vaig tenir una mala experiència amb ella.
I també...
Se'n va anar
i ja no volia.
Moltes neurones em va dir, doncs anem amb ella, i aquí sí. Però bueno, algun dia parlarem de la mielina.
Sí, no?
Que gens escolta, coi, ja podries dedicar-te a altres coses.
Ja te vale.
Bé, em parlaves d'això, de la teva necessitat de pausar...
La paciència. Sembla que no, però el fet de tenir paciència, quan et passa una cosa d'aquestes, dius... o agafo paciència o em foto d'altabaix d'un pont, no? Pues, aprens a tenir paciència, a ser sossegat, a ser tranquil, a pensar abans de parlar, no sé, i entendre, potser, altres persones que, si més no, si no pateixen la teva malaltia, entenen d'altres malalties que poden ser iguals o pitjors que la teva, no?
És a dir, qui no et conegui, que jo penso que no hi ha ningú en aquesta comarca,
sí,
ni a províncies, com diuen a Madrid, que no et conegui, perquè Xavi Casas és un... és una persona molt coneguda i meritoriament, a més, clar, dius, pausat, reposat, és a dir, poden tenir de tu la imatge d'un monge budista tot el dia meditant,
no,
i res més lluny de la veritat. Perquè quan el Xavi Casas pateix aquesta malaltia que ell valora com una oportunitat, com una sort, en comptes de quedar-se a casa meditant i posant-li espelmes a Buda, el que fa és convertir-se en un guerrillero de les causes perdides, i tu et dediques a fer un treball, transformes una lucha personal en tot el tema de la divulgació, no només de la teva malaltia, sinó de les altres, no?
Efectivament. Arrel d'això, t'he parlat que no podia parlar molt bé, que tenia les disàrtries aquestes, problemes amb la vibració del vel del paladar... jo és que haig de fer alguna cosa... per a totes aquelles persones, en principi, que tenien la meva malaltia, en principi, que tenien esclerosi múltiple, però no tenien la possibilitat d'estar molt a prop dels mitjans de comunicació i tenir una relació tan cordial com jo tenia amb els mitjans de comunicació d'aquí del Vallès Occidental. I vaig decidir fer un programa que... en el que no van apostar algunes persones d'altres emissores i que em deien, no, un programa al mes. Clar, vull dir, un tio cansat, jo era un tio que no parlava bé, vull dir, sí. Clar, el cap de programes d'una emissora em va dir, no, tio, és que me jodes la programació. I vaig dir, no, jo, con los cojones. Con los cojones, yo un programa cada semana y va a tratar de esto, pero tú crees que... ¿Y cómo lo llamarás? Digo, pues no sé. A ver, hay mucha gente que tiene mi enfermedad que va en silla de ruedas. Y dice el tío, hostia, qué macabro eres, ¿no? Y no, macabro, ¿no? A ver, la silla de ruedas es una realidad y es un transporte más, ¿no? Si nos paramos a pensar, es un transporte más. Ya está. Digo, ¿qué necesita una silla de ruedas para poder entrar o estar en una zona para tener libertad, para que la persona que va en silla de ruedas se pueda mover con libertad? Y yo dije, un espai. Y l'altra em va dir, claro, espacio vital, diu, así lo quiero llamar. Y així es diu des de fa 7 anys.
És a dir, apareix a la programació no només d'aquesta casa de Ripollet Ràdio, sinó d'altres emissores que es van afegint,
sí.
Perquè en un principi eren...
Eren dos.
No?
En principi eren dos. Va ser Ripollet i Cerdanyola.
Uh-huh.
Una piqueta ja pensando en esa... No confrontación, no quería decir confrontación.
Sí, però rivalitat en el bon sentit, no?
Però una mica d'ajuntar. Intentar oblidar tota aquesta rivalitat que existia entre Cerdanyola i Ripollet, i perquè també em van donar l'oportunitat de començar a emetre aquest programa a aquestes dues emissores. Posteriorment es va afegir Barberà, perquè ho va escoltar, li va encantar, i es va afegir. Després es va afegir Montcada. Montcada Ràdio, que també el va escoltar, li va encantar i el va voler emetre. Després ja Santa Perpètua, que 3/4 del mateix, i finalment Ràdio Sabadell, després de guanyar l'any 2008 el Premi Rosalia Rovira, el millor programa de ràdio informatiu, o no sé quin apartat tenia, de les emissores municipals de Catalunya. Cosa que a mi... Com dice el rei, me llena de orgullo y satisfacción, ¿no?
Home, realment, No cal que diguem a l'audiència de l'Hora d'Itell, per descomptat de Ripollet Ràdio, tenen l'oportunitat, el privilegi d'escoltar el teu programa cada setmana. Per cert, a quina hora s'emet?
A veure, aquí a Ripollet a les 5, a Cerdanyola a les 8 i...
I quin dia?
El dimecres.
El dimecres a les 5.
I després amb remissió el diumenge, em sembla, també, que ho fan. Saps el que passa? Que
i si no, el poden escoltar per al podcast.
I si no, per podcast, que és ràpidament ripolletradio.cat.
Ripolletradio.cat, sí senyor. Espai Vital és un programa, però és alguna cosa més, crec jo, no, Xavi? Perquè... A banda que també és una associació, tinc entès. Bueno, tinc entès no, segur, perquè a més jo formo part d'aquesta associació. I sí que és veritat que... Jo, si em permets, des del punt de vista de l'oient, jo qualificaria el teu programa com un programa gens autocompassiu, gens regincló, amb gens de caspa, perquè seria molt fàcil caure a la tentació de l'autocondolència, de l'autopatiment, de presentar les malalties i les discapacitats com un castig diví o lacre social, i vinga, avui parlarem de la tragèdia de la vida d'aquesta senyora que és invident o d'aquest home que no escolta i, per tant, pobre home viu... Jo penso que un dels grans mèrits que té el teu programa és que, tot i que doneu una vessant força clínica i força científica, ho feu de manera que la gent que ho escolta ho pugui entendre. Per tant, feu una tasca de proximitat de la malaltia versus la gent que no la coneix, que penso que és molt important.
I em sembla que una de les definicions de l'associació Radio Espai Vital, que és que primer es va fer el programa i després es va fer l'associació, normalment és al revés, no? És la d'informar. És a dir, un dels fins importants de l'associació és informar a través de la ràdio i mitjançant el programa de ràdio Espai Vital, informar de totes les malalties que, bé, totes no, però totes les que tenim possibilitat d'informar i si tenen cura o no tenen cura, i si tenen cura, què és el que han de fer, i quin metge han de visitar per poder buscar la cura, perquè quan a un li agafen una malaltia de caràcter crònic, permanent, necessita que alguna persona et pugui dir de seguida què és el que pateixes i què és el que et pot passar. A veure, nosaltres no fem aquesta tasca de dir-li, no, doncs et passarà això i això i això i això. Fa poc vam tenir un espai que vam parlar de la ELA. No sé si la coneixeu, sí, l'esclerosi lateral amiotròfica. Són gent que des de que l'agafen duren 3 anys. Però és així de dur. I nosaltres, des d'Espai Vital, no hem dit, ai, doncs pues, no se sabe si... No, senyor, si usted tiene ELA, sepa que tiene 3 años. Búsquese la vida y quede bien con toda su familia perquè vostè es morirà. És a dir, jo no enganyo la gent, però tampoc que ningú em faci fer el programa com amb ells els hi doni la gana. És a dir, jo sóc molt cru, però sóc molt real. Jo sé que l'esclerosi múltiple acaba sent amb una cadira de rodes, alguns tombats en un llit, però no per això ho amago. Cony, i la força que tinc és que, com la tinc, ho puc dir, també.
Exacte.
No?
Això és el bo. Jo penso que això és molt important. A banda de que Espai Vital, tant el programa com l'associació, tenen, tot i que no és el seu objectiu principal, però sí ho porteu a l'ADN, un caràcter una mica reivindicatiu i de denúncia de tot allò que trobeu, no només a les nostres localitats, sinó a nivell general, de tot això que pugui... doncs que sembla que tot està fet, no? I que, com quan anem per les ciutats, veiem rampes i veiem vados, ja està tot arreglat. I hi ha molta feina a fer encara, no?
Moltíssim.
Penso que la vessant d'Espai Vital en aquesta tasca de denúncia és important. Realment ho feu com una tasca prioritària del vostre programa, no?
Home, sí, tu saps, perquè, de fet, el pla d'accessibilitat de Ripollet jo penso que has tingut el gust de poder-lo tirar endavant i poder veure com queda. La Rambla de Ripollet, jo em quedo... realment impressionat de com ha quedat la Rambla de Ripollet, tot i que encara queda un trosset, em sembla, al final tot, però ja es farà, no? Vull dir, la tasca aquesta de reivindicació, la tasca de treure pals de llum antics del mig de les aceres, és una mica la conscienciació de la persona, que no han d'aparcar sobre de les voreres, i molt menys encara amb un pas de zebra. Vull dir, és lo más anti que pot haver, no? És a dir, jo em sembla que la tasca que fem des de l'Espai Vital és, a nivell informativa, bona.
I jo no sé si estaràs d'acord amb mi amb una reflexió, i és que és molt més discapacitador un esglaó que no pas un virus. És a dir, sí, molta gent li dona moltíssima importància a la malaltia, d'acord? Quan en realitat el que ens fa diferents i discapacitats és una escala, és un cotxe aparcat amb un gual, és un post de la llum enmig de la vorera. Això és el que realment ens fa discapacitats, i no pas la malaltia, tot i que d'això tothom ho té clar i parlem, no?
Hi ha una paraula que a mi m'agrada utilitzar, vale? Que és la normalització.
Ah, ve d'aquí.
Normalització.
Ve d'aquí.
Normalització no vol dir... ja em lio aquí. Normalització vol dir que tot sigui normal, que no hi hagi res especial, ni res. És a dir, tenemos que adaptar? No, adaptar no. Hay que normalizar. Normalitzar la vida, normalitzar els estudis, normalitzar la feina, normalitzar tot el follón que m'estic fotent un lío aquí ja.
Però era, Xavi, tu molt normal no ets ni ho vols ser.
Mai.
D'acord? Jo reivindico el dret a la diferència.
Val.
A veure, com veig que se t'ha refredat el cafè,
sí.
Et prepararé un altre, però mentrestant, és norma de la casa, més o menys al mig del programa, de posar un tema musical. Avui el tema musical és el preàmbul d'una cosa de la qual dedicarem la segona part del programa, sí. Que és per això que t'he convidat.
No, normalització.
Exactament.
No.
A veure, quin tema ens proposes?
Doncs mira, un cantautor. El tema me'l poseu el que vulgueu. Jo proposo un cantautor.
Un cantautor.
Un cantautor que, a més, us avanço que actuarà.
No anticipis res, perquè...
Actuarà.
Ja. Però com es diu aquest cantautor?
Ramon Sauló.
Després parlarem largo i tendido, no només del Ramon, del Sauló, sinó altres coses, perquè tindreu l'oportunitat d'escoltar-lo. Però si encara algú no el coneix i encara algú té dubtes de com sona aquest senyor, doncs què us sembla si tirem un tema musical d'aquest senyor, gaudim una mica mentre escalfem aquest cafè.
Que tot i el seu màgic color no em treu de sobre la tristesa. Ja no li trobo aquell gust dolç que m'enveïa tot el cos, il·luminant-me la infantesa. Amb tot un món per descobrir, amb el meu món girant per mi, se'm feia fàcil l'existència. Nadals de pessebre i tió, Nadals de família i torró, alimentaven la innocència. Recordo el vol d'aquells ocells quan vaig aprendre a volar amb ells, quan em despertava la mare. Com esperava aquells matins, com patia la nit de Reis, voldria que això em passés ara. Serà potser que no ho tinc a prop, potser és que no ens truquem tan sovint. No sé si té res a veure, potser és l'edat qui em fa creure que tot tot s'acaba morint. Potser caldria anar més a poc a poc, baixar d'aquest tren de tant en tant. Crec que ara puc dir amb certesa que vivim massa de pressa. Provem de tornar a ser abans. No sé què em deu passar el Nadal, que en veure els carrers enfebrits m'he volgut quedar sol a casa. No em veig anant amunt i avall, no em reconec en el mirall, no acabo d'entendre el que em passa. Mil llums volent-me seduir, mil llums volent-me guiar el camí que ja fa temps vaig deixar enrere. Em tornaré a tallar els cabells, escriuré la carta dels Reis, provant de reviure el que era. Que em vull tornar a il·lusionar, poder entregar-me un altre cop amb un germà fent el pessebre. Tornar a sentir el cant dels pardals, poder trencar el glaç dels bassals i olorar la frescor del gebre. Serà potser que no tinc a prop, potser és que no ens truquem tan sovint. No sé si té res a veure, potser és l'edat qui em fa creure que tot s'acaba morint. Potser caldria anar més a poc a poc, baixar d'aquest tren de tant en tant. Crec que ara puc dir amb certesa que vivim massa de pressa, provem de tornar a ser abans. No sé on dec tenir el meu Nadal, que quan l'intento cercar et creus que l'has vist i el crides i et fuig amb mitges mentides, jugant a cuit i amagar. Vull tornar a mirar amb ullets d'infant, recuperar el cor de xaval, que la vida no em fa por, que molts cops no tinc raó, però vull tornar a viure.
Els darrers Nadals, un tema preciós.
Sí.
És un cantautor de Cerdanyola.
Sí.
Em comentava el Xavi Casas que bé, que l'havia conegut als carrers i tot això. Tot això està molt maco i tot això està molt bé.
Penso que és un... A veure, i no ho dic perquè estiguem a Ripollet i parlem de Cerdanyola, perquè sabeu que hi ha sempre la confrontació aquesta, que jo no sé per què nassos hi és, si sempre les dones les hem vingut a buscar a Ripollet...
Clar, perquè són les més guapes del Vallès.
I les dones, els homes a Cerdanyola. Vull dir,
això, va, això està canviant, eh? Això està canviant. A veure, Xavi Casas.
Què?
Molt bé, està molt bé tot
no,
això.
És que no he acabat, no he acabat. Vull dir que és un home del seu poble. El seu poble és Cerdanyola i compra Cerdanyola i viu. És d'aquelles persones, no perquè sigui el Ramon Sauló, sinó perquè és una persona que es dona al seu poble i el seu poble es dona amb ell. I ja està.
Molt bé, està molt bé. Fins ara hem parlat molt bé, molt xulo, el Xavi Casa, fica-t'hi, un noi que comença la ràdio, que té esclerosi múltiple, espai vital... Però tot això, tota la teva vida fins ara,
sí,
tot el que has patit i gaudit al llarg del dia, rere dia, mm-hmm, has vist que maco, dia, rere dia...
Una mica repetitiu, no?
Sí, tu creus?
Rere, rere, rere dia.
Dia, rere dia. És per un motiu, tot el cosmos s'ha confabulat perquè tu siguis capaç d'organitzar un evento que ja ha traspassat fronteres, que ja no és només una bajanada d'un nano de Cerdanyola-Ripollet, sinó que ara ja és un evento comparable a les Olimpiades o... Escolta, què coi estàs organitzant?
No exageres,
què passa el 4 de febrer a les 8 del vespre?
Molt bé, doncs el 4 de febrer a les 8 del vespre, el que no vingui al Teatre Ateneu de Cerdanyola...
Sí. Li caurà una maledicció, vaja... No?
Es perdrà el millor espectacle... És la quarta edició, eh?
Uh-huh.
És la quarta edició. El millor espectacle de monòlegs fet per gent, jo en dic, con cara y ojos, eh? Uh-huh. Que es vesteixen pels peus.
Uh-huh.
Jo només us diré, una de les figures actuarà, només una de les figures, i no ets tu, Alberto, tot i que actues,
uh-huh,
que és el Dani Pérez.
Dani Pérez.
Dani Pérez.
Monologuista que actualment està actuant a Barcelona, un, sí, teatre de Barcelona.
Sí, 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 el Teatre Victòria, el Teatre Apolo, el Teatre Ateneu de Barcelona, uh-huh, vull dir, és un tio que treballa.
Però escolta, com aquí a Ripollet Ràdio no ens estem de res,
sí,
i com no sé per què, però t'estimem,
ah,
i perquè volem potenciar i col·laborar amb aquest macrocertamen de monòlegs que tindran lloc el dia 4 de febrer al Teatre Ateneu de Cerdanyola a les 8 del vespre, hem fet una promo que estem ficant, està arrasant, no? I què et sembla si l'escoltem per veure com va, com el tema de la promo d'aquest quart certamen de fer monòlegs?
Doncs som-hi.
Doncs vinga.
Mono, únic, un de sol. LAC, persona versada o especialista en el que el primer element indica. Si unim les dues paraules, és monòleg, i qui la practica, monologuista. És a dir, un de sol explicant el que li dóna la gana en un lloc i en un moment determinat. O en el quart certamen fent monòlegs, que tindrà lloc al Teatre Ateneu de Cerdanyola el proper dia 4 de febrer de 2012, dissabte, a les 20 hores. 10 euros l'entradeta, i si et quedes a sopar al bar de l'Ateneu al menú dels monologuistes, per 15 euros gaudiràs d'actuacions en directe mentre t'ho menges tot amb els monologuistes. Saben aquest de dos jardiners que entren en un jardí molt frondós i un li diu a l'altre: gaudim mentre podem? Ho pilleu?
Increïble.
Impressionant.
Increïble. Gaudim mentre podem. És bo aquest.
Aquest tio té una gran veu, eh?
I tant.
Jo el que sí puc dir és que tothom col·labora. Quan jo monto els monòlegs, no ho monto jo. Ho munta tots els que posen la veu, els que posen la música, els tècnics de so del teatre, els ajuntaments implicats amb tota aquesta moguda, també m'animen, m'ajuden a tirar això endavant.
Perquè, clar, el fer monòlegs, sí, no és un espectacle pensat i fet per contraprogramar el Sálvame Deluxe.
No, no.
Sinó que té un objectiu molt clar i molt concret, i penso que és el que justifica el fet de fer tot això, no?
Yo es mi libre, Jorge Javier, tiene un Goya.
Bueno, vosaltres no el teniu encara.
Que yo no lo tengo, pero tiempo al tiempo.
Tiempo,
eh?
Al tiempo, tiempo al tiempo. A veure, per què fem monòlegs?
A veure, t'explico. Fem les tres sigles, la F, la E i la M, són anacrònics de Fundació Esclerosi Múltiple. Jo vaig pensar, quin nom li fico a un espectacle de monòlegs i per què de monòlegs? Perquè jo volia riure'm mentre estava fent una cosa maca de recaptar fons per la Fundació Esclerosi Múltiple, que també us haig de dir, abans que se m'oblidi, que els fons que es donen mitjançant l'entrada, que va totalment íntegra a la Fundació,
uh-huh,
jo agafo aquests diners i a l'hora d'entregar-los a la Fundació no els entrego i punto. Jo agafo aquests calés, els fico al compte de la Fundació, però jo personalment vaig a veure com estan les novetats a la malaltia de l'esclerosi múltiple. Vull dir, jo no deixo uns diners i ells que vagin fent i punt, no? Jo deixo els calés i me'n vaig a veure a Vall d'Hebron, a l'Institut de Recerca, a l'INIM, per saber quin és l'estat de les actualitzacions científiques que s'estan tirant endavant en la lluita contra aquesta enfermetat. Dit això,
que és important.
És molt important.
Perquè moltes vegades hi ha gent que s'aprofita de la bona fe de la gent, no? I després, doncs, tot això mai saps on van a parar. En aquest cas, tu ets el garant de que tots aquests diners que recauden van a... no només amb la Fundació, sinó que, a més, supervises el... i penso que això és molt important destacar-ho.
Més que res perquè sóc part implicada, no? I quien no quisiera poder estar al lado de los investigadores per saber com està anant la investigació sobre la seva malaltia. Fem monòlegs. Sí, parlem de fer monòlegs. Ja m'estoy yendo. Alberto, me voy.
Está bé.
Me voy, me estoy yendo.
Ya tornarás. Lo que es de Dios a casa vuelve.
Efectivamente. El fer monòlegs, per què ho faig? Doncs, ja ho he dit, pel fet de riure i poder recaptar fons per la fundació que es destinen a la investigació, tacatí, tacatà, tacatà, que és el que t'he dit, i perquè penso que el fet de ser monologuista vol dir fer riure la gent, però amb la paciència, te'n recordes del que hem parlat abans? Amb la paciència de controlar els diferents moviments, les diferents afirmacions, les cares, els gestos, i poder fer riure una persona controlant tot això i ser capaç de fer-ho vol dir que anem en bon camí.
És el quart certamen, és a dir, ja portes quatre experiències d'aquest tipus.
Sí.
Es fa bianual, no? Tinc entès?
Cada 2 anys, sí.
Molt bé. I l'èxit ha anat increixendo fins al punt de que jo no sé on el faràs dintre de 2 anys.
No ho sé, de moment jo em sembla
el
que...
Sant Jordi, no? Podríem parlar ja del Sant Jordi o...
Avui podria ser que em diguessin que ja està plena la sala.
Bueno, però per si de cas, després donarem consignes perquè la gent es doni molta pressa perquè adquireixi no només l'entrada per a l'espectacle, i jo animo també al sopar dels monòlegs, que és una experiència que és el primer any que es fa, no?
És el primer any, sí.
Jo trobo molt interessant el fet de fer un bon sopar i, a més, riure amb dos grans monologuistes com som la Vanessa, la del Tigre, que vam tenir en aquest programa, i l'Ànscar.
I és el primer cop que es fa, però pensat sempre en mi mateix. Vull dir, jo me'n vaig a Barcelona, vaig a veure un espectacle, i a l'acabar l'espectacle, què és el primer que fas? Anar a sopar.
Exacte.
Anar a sopar. En aquest moment tens el bar de l'Ateneu, que et prepararà una espècie de cafè-teatre, et projectarà monòlegs amb una pantalla gegant, i a part vindran actuació en directe. I a part podràs sopar amb tots els monologuistes que aquest dia surten a l'escenari del Teatre de l'Ateneu de Cerdanyola. Que és un cop afegit, no? Jo ja he fet nou contigo, però és que mola más decirte...
Parlem d'això una mica.
Molt bé.
Quin és el menú de l'espectacle? És a dir, has parlat abans del Dani Pérez.
Sí.
Òbviament, si hem posat un tema del Ramon Sauló, és perquè també actuarà. Però quin és el menú de l'espectacle?
El menú de l'espectacle, jo et dic, començarà... No sé si dir-ho.
No ho diguis.
Bueno, és igual.
Començarà... S'abre el telón y aparece, ¿no?
Y aparece alguien. Començarà d'una manera molt peculiar i especial que jo li he volgut donar amb aquest certamen. És el quart i, per tant, hem de fer alguna cosa més de les que no hem fet abans. Actuaran el Dani Pérez, actuarà el Joaquín Blanco, que és un xaval del Teatre de l'Ateneu, del grup del Teatre de l'Ateneu, que ho fa molt bé. Una senyora que et quedarà esperat com la vaig escollir. Jo m'estava prenent una canya de cervesa al bar de l'Ateneu i la sentia com parlava del seu marit i el fotia a caldo, però d'una manera tan graciosa que li vaig dir, xata, tu has de fer un monòleg al certamen. I sí, la tia s'ha apuntat, s'ho ha preparat i tot molt bé. El Carlos i el Javier Soler, que són...
Com, perdona?
Sí, el Carlos i Javier Soler.
Però aquests són dos, no?
Són dos, però són un.
Però, a veure, què són, siamesos o...?
Faran el primer duòleg...
Home.
De la història,
home,
dels monòlegs, al teatre, de l'Ateneu, que no us
veure.
Podeu perdre, no us
això
el podeu perdre, perquè és, a part són cachondos, són això gent ja que de per si ja són cachondillos. Uh-huh. Qui més em falta? Quin falta? Sí,
bueno, el cantant, el
no, el José Romero.
Ep.
José Romero.
Ep.
Aquest noi ve de la Paramount Comedy.
Ei.
I l'hem agafat tot just anant cap a Madrid, li vam dir, xa, quieto acá, tu no cojas el avión, queda't aquí, i el 4 ven que al certamen, i sí. Penso que anem guanyant en qualitat, Alberto.
Molt bé. I algú més, a banda del Ramon Sauló?
GDC, la companyia GDC Dansa, que és el que et deia de començar l'espectacle d'una manera molt peculiar.
Uh-huh.
Que això millor no us ho dic, perquè no la sorpresa...
No ho diguis.
La sorpresa està aquí.
I després hi ha un altre convidat, no?, que em temo que jo conec força bé.
I també estarà, doncs, ja ho dic jo, perquè tu et farà vergonya.
Em fa vergonya.
Ja et dic jo. Albert Castro, que és el tercer any
sí.
consecutiu que s'apunta al certamen fent monòlegs i de moment no s'ha queixat. Tot i que podria, eh? Però té la peculiaritat que l'Albert Castro és una persona que va amb cadira de rodes i cada cop que faig el certamen fent monòlegs em ve a la memòria aquells temps reivindicatius
sí.
de posar rampes, de posar, vam solucionar la vida a la persona que en aquell moment va fer una cosa, un espectacle, i que tu l'has vist i saps què val. Tu sí que vales, com a Telecinco, no? Tu sí que vales, doncs. Doncs bé, aquest any també ho hem hagut de fer, i fins i tot amb la teva presència, Alberto, i si ho tirem endavant, cap problema.
Jo la veritat és que t'agraeixo moltíssim que hagis comptat amb mi, és la tercera edició en la que tindré la sort de participar-hi, i la veritat és que no només per la causa que ja per si mateixa ja justificaria el fet d'anar-hi al teatre a escoltar monòlegs, sinó perquè la qualitat dels monologuistes que hi van és reconeguda, i bé, a mi m'heu donat la possibilitat de participar en aquest evento. És complicat muntar un certamen d'aquest tipus.
Complicat és poc. Mm-hmm. Complicat és poc. Porto ja... pensa que si és bianual, a la que sortim del teatre, han acabat el certamen d'aquest any, i ens anem cap a casa, el meu cap comença a donar-li voltes en quin serà la pròxima, entre cometes, estrella que portaràs al certamen fent monòlegs. I després ve la tasca de buscar-lo, trobar-lo, trucar-lo, que et contesti, i si contesta, que no contesti malament, i que et miri amb bona cara dient, ai, pues sí, és una bona causa, sí, jo quiero venir, o jo vendria, però si me pagues. La gran sort és que de moment ningú em demaneu peles, que això ja està bé.
Això no ho farem mai. El que sí que heu de fer vosaltres, que esteu escoltant el programa, tant si l'escolteu en directe, avui dijous, com si l'escolteu el diumenge a les 5 de la tarda, que repetim el programa, i si esteu escoltant per internet i esteu a prop, encara teniu temps d'anar al teatre Ateneu de Cerdanyola i agafar entrades, perquè s'acabaran ja. És a dir, no us adormiu, no deixeu les coses per última hora, perquè us quedareu sense entrades i no tindreu la possibilitat d'escoltar els millors monòlegs del Vallès, sens dubte, amb gent tan important com el Dani Pérez, escoltar les cançons del Ramon Sauló i col·laborar, com no, gaudim d'un bon sopar amb tota aquesta causa del fer monòlegs. Xavi Casas, ha sigut una hemorràgia de plaer tenir-te aquí. Et desitjo tota la sort del món, que no la necessites per al fer monòlegs quarta edició, però sí per fer la cinquena edició.
Sí, perquè ja haig de començar.
Ja hem de començar a
ja
treballar.
Ja haig de començar un altre cop. Ves preparant el proper monòleg, Alberto.
Està fet.
Compto amb tu, no?
Comptes amb mi.
Molt bé.
Comptes amb mi i comptes a l'hora del té, programa que ja toca el seu fi. Gairebé em fa una estoneta que hem començat i ja acabem. Escolteu, amics i amigues, És el Ripollet Ràdio, és el 91.3, ha sigut un plaer tenir-te a casa teva, Xavi Casas.
Gràcies.
Us espero veure el dia 4 a les 8 del vespre al Teatre Ateneu de Cerdanyola i res més, donar-te una abraçada càlida, agrair-te la teva presència i convidar els nostres oients a que ens escoltin el propi dijous aquí, a la vostra casa, a l'hora del té. I avui hem tingut una actuació estel·lar. Sí, no només la del Xavi Casas, no només la meva, sinó el Toni Miralles, que avui ha fet de tècnic per qüestions d'horari. Toni, moltes gràcies. Ho has fet força bé per ser un becari, però bé, li donem un aprovat justet, no?
Sí, jo crec.
Tu vindràs, sí. No? Doncs t'esperem també. Amics, ara sí, adeu-siau i fins al dilluns que ve.